Hem superat el moment crític de la sequera. El govern ho certifica. L'esforç de la població i dels regants per estalviar aigua s'ha demostrat que és absolutament útil. Som-hi, són 9:15.
Catalunya Vespre.
És la pitjor sequera que hem tingut en els últims 100 anys per la seva persistència i avui es pot dir que el pitjor ha passat i no ha calgut restringir l'aigua de boca. Ara bé, a partir d'ara, tot el que fèiem, si ho fèiem bé, ho hem de continuar fent. La contenció del consum s'ha de mantenir perquè les pluges d'aquest darrer cap de setmana i les que es preveuen també per al pròxim encara no arreglaran res. La terra està tan seca que quan plou xucla fins a l'última gota d'aigua. Però anem pel bon camí. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran demà al matí al Congrés per parlar de la investidura. D'aquí al 26 de setembre, Albert Prat, val més que ens preparem per veure ara moviments de tot tipus del PP, oi?
Feijóo vol marcar el relat del proper mes des d'ara i fins al seu debat d'investidura, encara que es vegi abocat a perdre la votació. Aquest és l'escenari més probable, però el líder del PP no tira la tovallola. Demà vol demanar directament a Sánchez que li doni suport per fer-lo president. A les files dels socialistes creuen que està fent literalment un paperot i l'acusen de fer perdre el temps.
El cap del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, que ara fa un parell de mesos va desafiar Vladimir Putin, l'han enterrat avui, juntament amb la plana major del grup paramilitar que dirigia. Com ha estat tot plegat? Se'n sap alguna cosa, Maria Alba Gilabert?
Sabem que ha estat una cerimònia a porta tancada, a la que han assistit unes 50 persones. De l'organització s'han encarregat la família directament i els seus portaveus han convidat a que tots els que vulguin homenatjar Prigozhin visitin a partir d'ara el cementiri on l'han enterrat.
Un dels 7 antics oficials de l'exèrcit xilè, condemnats per l'assassinat del cantautor Víctor Jara l'any 1979, s'ha suïcidat quan l'anaven a detenir. Connectarem amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, perquè ens expliqui qui era aquest personatge. Alerta, perquè les meduses, si et piquen dues vegades la mateixa temporada, et pots endur molt més que un ensurt. I els nens encara més. Parlarem del que podem fer si tenim la mala sort que ens passi. I anirem a Venècia.
La nostra trincea no si vede. E il nemico è lontano.
On la 80a edició de la Mostra de Cinema encara les últimes hores abans de la seva inauguració, amb la incògnita de quines estrelles assistiran a la gala a causa de la vaga de guionistes i actors a Hollywood. I en aquest informatiu no ens faltarà la música. Avui Rammstein, Berlina Sofia Cortesis i Florence Welch. El temps és cosa d'en Tomàs Molina. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què n'hem d'esperar per demà?
Atenció a les tempestes d'aquesta nit, que poden ser fortes en alguns punts de la façana litoral, sobretot a la costa central.
Ara passen 3 minuts de 9:15. Catalunya ha superat l'estiu amb la sequera més greu que hi ha hagut en aquest segle. El govern assegura que ja s'ha posat un peu al coll aquest episodi crític de sequera, principalment per l'esforç de la població d'estalviar aigua i dels regants i l'ús d'aigua dessalada i regenerada. A més, hem estat de sort que aquests mesos a Catalunya no hem viscut incendis incontrolables com els que, per exemple, han arrasat a les Canàries, al Canadà o Hawaii, amb qui els experts ens han explicat que compartim exactament la mateixa sequera persistent aquest 2023. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Hem pogut superar definitivament l'estiu, doncs?
Les reserves d'aigua estan ara al 24% de la seva capacitat, tal i com estaven abans de les pluges que hi va haver el mes de juny. Per tant, segons el govern de la Generalitat, ja hem fet el tomb com a mínim aquest estiu, que diuen que ha estat crític. Ho explicava aquest matí la portaveu Patrícia Plaja.
Hem superat l'estiu amb la sequera més greu que ha patit Catalunya en aquest segle. Per la seva persistència, la feina feta pel govern a través del Pla Especial de Sequera i també l'esforç d'estalvi de la ciutadania ens ha permès superar un període crític pel que fa al consum d'aigua amb garantia de subministrament per tots els usos.
Recordem que a hores d'ara hi ha 495 municipis en situació d'excepcionalitat.
Per tant, res de normalitat, eh, Maria? A partir d'ara què?
Doncs el govern admet que una flor evidentment no fa estiu. Amb les darreres pluges, els embassaments de les conques internes han acumulat poc més d'un hectòmetre cúbic d'aigua, sobretot els del Ter. I precisament us explicàvem que va ploure a les capçaleres dels rius, però per la sequera extrema el terreny ho va xuclar tot. Per això, Plaja demana no perdre pistonada i continuar aplicant mesures de contenció.
Ens equivocarem si pensem que avui estem millor de com estàvem la setmana passada. Els diferents estats d'alerta i excepcionalitat es mantenen i no podem ni devem relaxar-nos ni tampoc deixar enrere els usos restrictius que ja tenim adquirits.
Tot i això, s'espera que la tardor sigui més humida i el Capert confia que a l'octubre els embassaments deixin de perdre l'aigua acumulada.
Per cert, que acabem de saber que els agents rurals aixecaran aquesta mitjanit les restriccions als espais naturals del Montsant, als ports, al Cardó Boix i al Tivissa Vandellós. Dos quarts i mig de nou, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran demà al matí al Congrés per parlar de la investidura. Però el recorregut d'aquesta trobada serà més aviat breu. El líder del PP demanarà al del PSOE que el deixi governar, perquè va ser el guanyador, ja ho sabeu, de les eleccions. Però el president en funcions no té cap intenció de cedir-li les claus de la Moncloa. Tot el contrari, eh? Madrid, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sara? Bona tarda.
Feijóo començarà amb Sánchez, ho dèiem, aquesta ronda de contactes per buscar aquests quatre vots que li falten. Ara mateix sembla que són impossibles. Quan va ser l'últim cop que es van veure?
Doncs mira, fa gairebé un any. L'últim cop que es van veure cara a cara va ser l'octubre de l'any passat. Aquella trobada a la Moncloa havia de servir per encarrilar la renovació del poder judicial, però el PP va decidir trencar les converses perquè, en paral·lel, el PSOE estava negociant la reforma del Codi Penal amb Esquerra. Aquell episodi va tensar les relacions entre els dos dirigents i el clima electoral no ha ajudat a calmar les aigües, sinó tot el contrari. Amb l'amnistia ara com a remor de fons, aquesta vegada Feijóo i Sánchez es reuniran al Congrés dels Diputats a les 10 del matí. El líder del PP demanarà al seu rival un gest impossible, que el PSOE s'abstingui i que el deixi governar. Des de la Moncloa, la portaveu Isabel Rodríguez considera que Feijóo està fent un paperot i torna a insistir que no aconseguirà els vots que li falten.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Però a les files del PP defensen que Feijóo vagi fins al final i critiquen que la ministra portaveu no es prengui seriosament l'encàrrec del rei. Javier Maroto, vicepresident del Senat.
La corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura. Por tanto, atacar esa decisión es atacar una decisión de las propias instituciones del Estado. No es propio de un miembro del gobierno hacer esa declaración.
Feijóo es vol reunir amb tots els portaveus parlamentaris, també amb els presidents autonòmics, però sembla ser que no tothom hi vol anar a veure'l, oi?
Sí, l'últim de rebutjar una reunió amb el candidat del PP ha sigut el mateix president Pere Aragonès. Aquest migdia la portaveu del govern ha confirmat que no té res a dir-li i se suma al no dels líders de Navarra i Astúries, aquests dos són del PSOE, i també del lendakari basc. Urkullu li ha dit que només està disposat a parlar amb Feijóo per telèfon i per cortesia. Sigui com sigui, Sara, el PP vol marcar el relat del proper mes, mentre Sánchez aprofita aquest segon pla, diu, per avançar en les negociacions amb els independentistes.
Gràcies, Albert. I justament en el marc d'aquestes negociacions entre socialistes i Esquerra i Junts, l'amnistia continua sent una de les línies vermelles dels independentistes. Els sindicats de la policia espanyola i la Guàrdia Civil avui han dit que aquesta hipotètica llei no els beneficiarà amb ells com a investigats per les càrregues policials de l'1 d'octubre. Àlex Giral Robert, bona tarda.
Bona tarda.
Ells diuen que no volen que se'ls posi al mateix sac que l'expresident Puigdemont i els condemnats pel procés, eh?
Exacte, això després que sumar el partit de Yolanda Díaz hagi insistit les últimes hores que una eventual amnistia hauria d'incloure també els policies. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Ivonne Domínguez, portaveu del sindicat majoritari Jupol, ha dit que no volen ni sentir parlar d'aquesta possibilitat.
No queremos que se equipare a la actuación de los policías nacionales del 1 de octubre, que quiero recordar que no hay ningún policía actualmente condenado, con personas que han sido juzgadas y condenadas y otras que están directamente huidas de la justicia.
I diu que rebutgen ser una peça més del trencaclosques per investir Pedro Sánchez.
Nosotros, los policías nacionales, fueron el 1 de octubre o actuaron para salvaguardar la Constitución y el Estado de Derecho y no tenemos, evidentemente, ningún miedo al Estado de Derecho. Esa es nuestra postura y no queremos entrar en esa hipotética ley de amnistía que que simplemente està hecha per salvaguardar una hipotètica investidura.
Tot i que aquest octubre farà 6 anys del referèndum, cap policia ha estat condemnat per les càrregues de l'1 d'octubre, ni s'ha buscat els responsables de l'operatiu. Un jutjat de Barcelona, això sí, investiga una cinquantena d'agents per delictes de lesions i contra la integritat moral.
I encara us farem un últim apunt en clau política. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha demanat al Congrés dels Diputats que s'hi pugui parlar també en aranès, al costat del català, l'euskera i el gallec. La màxima responsable de la Vall d'Aran ha enviat una carta amb la petició a la presidenta de la cambra, Francina Armengol, al·legant que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dona a l'aranès l'estatus de llengua cooficial. Són declaracions aquí.
L'Estatut és la norma de l'Estat, per tant, com a tal, reconeix la nostra llengua com a llengua oficial, a diferència des de respecte més absolut de d'altres llengües que, malgratament, no han tingut aquest caràcter d'oficialitat en la resta de l'Estat. Més no hi ha cas de l'aranès, l'aranès és oficial, per tant, jo crec que aquest seria un gran pas.
Maria Vergés també ha demanat a l'Estat espanyol més reconeixement institucional cap a la singularitat de la Vall d'Aran. Ara falten 3 minuts per arribar a 9:15 i el capítol internacional té un nom claríssim, el de Yevgeny Prigozhin, el cap del grup paramilitar Wagner, que es va morir la setmana passada juntament amb la plana major de l'organització russa que dirigia. Avui l'han enterrat en un cementiri de la ciutat russa de Sant Petersburg. Maria Alba Gil-Labert, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest funeral s'ha fet a porta tancada enmig d'especulacions. A veure, explica'ns.
I d'un gran secretisme també. En cap moment s'ha anunciat públicament ni l'hora ni el lloc exacte en què es faria, i durant moltes hores han circulat rumors sobre diferents cementiris on es podria fer la cerimònia, que al final només hi han assistit una cinquantena de persones. L'única cosa que ha quedat clara des d'un primer moment és que el president Putin no hi aniria. El portaveu del Kremlin s'ha encarregat d'anunciar-ho aquest matí mateix. Prigozhin i els seus principals col·laboradors, els quals també han enterrat avui, com deies, viatjaven en un avió privat que va esclatar i es va estavellar la setmana passada a 300 quilòmetres al nord-oest de Moscou. El Kremlin ha rebutjat totes les acusacions de l'oposició i les declaracions de polítics occidentals que consideren que Putin podria estar darrere del sinistre, i de moment les investigacions sobre els fets no han donat cap resultat.
I de l'Aràbia Saudita ens arriba una notícia impactant, tenint en compte que som l'any 2023. Avui han condemnat a mort un professor jubilat per publicar opinions polítiques contra el rei i el príncep hereu en xarxes socials. El cas l'ha denunciat l'ONG Human Rights Watch, que assegura que és una escalada més en la persecució de la llibertat que fa, de la llibertat d'expressió que fa aquest país, l'Aràbia Saudita. Oi, Vicent Mitsouf?
Sí, efectivament, el professor jubilat Mohamed Al Ghamdi, de 54 anys, el van detenir el mes de juny a casa seva, a prop de la Meca, i un mes després un tribunal el va condemnar a mort. Al Ghamdi és germà d'un destacat opositor saudita que viu des de fa anys exiliat al Regne Unit i que creu que darrere del cas hi ha una persecució política. L'Aràbia Saudita és un dels països del món on s'aplica més la pena de mort. Aquest 2023 hi han executat 67 persones. Organitzacions humanitàries com Amnistia Internacional denuncien que el nombre de penes de mort s'ha disparat des de l'arribada al poder del príncep hereu Mohammed bin Salman. Ara fa 7 anys, en aquest període, s'han executat més de 1.000 persones.
Doncs bé, avui l'actualitat vol que parlem d'això, d'un enterrament, d'un assassinat i ara també d'un suïcidi, perquè un dels 7 antics oficials de l'exèrcit xilè condemnats per l'assassinat del cantautor Víctor Jara, això va ser l'any 1979, s'ha suïcidat avui quan l'anaven a detenir. Ahir el Tribunal Suprem d'aquest país, de Xile, el va condemnar a ell i a la resta d'acusats a 25 anys de presó. Anem fins a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
De qui estem parlant?
Es tracta d'Hernán Chacón, de 86 anys, condemnat poques hores abans, juntament amb altres 6 exmilitars, a 25 anys de presó per l'assassinat el 1973 del cantautor xilè. La policia s'havia traslladat a casa seva per conduir-lo a la presó i és quan l'han trobat mort, es creu, fruit d'un suïcidi amb la seva arma personal. General de l'exèrcit, ja jubilat, Hernán Chacón ha estat condemnat pel Tribunal Suprem quasi 50 anys després de la mort de Víctor Jara a cops i trets a mans de militars colpistes a l'Estadi Nacional de Futbol de Santiago de Xile, 5 dies després del cop d'estat contra el president Salvador Allende, que va liderar el general Augusto Pinochet, després dictador de Xile, un assalt al Palau de la Moneda que va servir per enderrocar el govern socialista d'Allende, que es va acabar suïcidant. Un cop d'estat que aquest proper 11 de setembre els xilens commemoren i recorden mig segle després.
Presteu atenció ara a aquesta notícia, perquè l'Institut de Ciències del Mar ens ha remarcat que rebre una segona picada poc temps després de la primera d'una medusa pot portar problemes importants. A Maria Rovira, Girona.
Els efectes d'una segona picada poden tenir incidència sobretot en la mainada i en les persones amb problemes de pell, d'asma o cardíacs. Josep Maria Gili, professor del CSIC i membre de l'Institut de Ciències del Mar, explicava en aquesta emissora què els pot provocar el verí.
Aquesta nova dosi de verí, encara que sigui petita, pot provocar des d'arrítmies, ofegament, temes respiratoris. És un cardiotòxic i un neurotòxic molt important.
En aquests casos, si se sap que hi ha meduses, val més no banyar-se o canviar de platja. Gili també remarca que una bona manera d'evitar les picades és utilitzar en abundància les cremes solars, sobretot les més espesses, que són una barrera física. Especifica també que les meduses s'estan uns 3 dies en cada zona i, per tant, això no suposa que n'hi hagi en un mateix lloc durant tot l'estiu.
Velero de casco blanco, 9 metros de eslora, con 2 personas a bordo. Se requiere a todos los buques en la zona, extremen la vigilancia y reporten cualquier avistamiento.
Aquest és el missatge que Salvament Marítim està emetent ara mateix als navegants de la zona per si tenen notícies del veler que diumenge va desaparèixer a Menorca enmig del temporal. D'això ja fa 48 hores. Alba Barbosa.
Sí, fins a 3 helicòpters i 2 embarcacions busquen des de primera hora un home i el seu fill que van sortir de Cala Galdana, a Menorca, amb el seu veler de 9 metres d'eslora en direcció a Cala d'Or, al sud-est de Mallorca. L'home té 50 anys i el fill 19. Diumenge a la tarda, Salvament Marítim va rebre l'avís d'un familiar que no podia contactar amb el veler. La recerca se centra en una zona marítima situada entre 26 i 100 quilòmetres de distància de la costa est de Mallorca.
Gràcies, Alba. I ara del mar ens anem al cel, per dir-ho d'alguna manera. Al Regne Unit avui encara hi ha centenars de vols cancel·lats i retards per un problema al sistema de control aeri. Ja l'han solucionat, però hi ha milers de passatgers afectats i molts, de fet, hauran d'esperar dies per poder fer el viatge.
Sí, perquè ara el volum de passatgers d'aquestes dates complica la recol·locació en altres vols que ja van plens. És el cas de la Celia Struck, que havia de tornar dilluns de Londres a Barcelona amb EasyJet.
Llavors tenies dret a escollir un dels propers vols en els propers dies. El problema és que, com que tothom estava en la mateixa situació, no hi havia disponibilitat de vols fins dijous.
A l'aeroport del Prat avui hi ha retards en alguns vols cap a ciutats del Regne Unit, però menys importants que els d'ahir. De cancel·lacions només en consta una, i és el vol cap a Londres, que havia de sortir a 6:45. I per una altra causa, per la tempesta de diumenge, hi ha catalans atrapats a Venècia, que també esperen poder tornar a Barcelona. Ho explica a Catalunya Ràdio Sara Martín, que Vueling l'ha recol·locat en un avió per a demà.
Anàvem a agafar el vol diumenge i jo estic esperant. Dimecres a la tarda seria el meu vol. I en cap moment s'han comunicat amb mi. No sé si al final, perquè encara el pronòstic és de tormenta i no sé si al final volarem o no.
A l'aeroport de Palma hi ha una quarantena de persones que havien d'agafar un vol de Vueling cap a Barcelona diumenge i es van quedar a terra per un cas d'overbooking.
La 80a edició de la Mostra de Venècia encara a les últimes hores abans de la seva inauguració, amb la incògnita de quines estrelles assistiran a la gala a causa de la vaga de guionistes i actors a Hollywood. Des de demà fins al 9 de setembre, el programa inclou, entre altres, els últims treballs de Sofia Coppola, Woody Allen, Roman Polanski o Bradley Cooper. Allà hi tenim la nostra enviada especial, Marta Vives.
Aquest dimecres el festival s'inaugurarà amb la pel·lícula El Comandante del cineasta italià Edoardo De Angelis. Serà l'inici d'una edició on la incertesa planarà sobre la catifa vermella a causa de la vaga de Hollywood. Alguns intèrprets com Adam Driver, Jessica Chastain o Mads Mikkelsen han confirmat la seva assistència, però d'altres, com Carey Mulligan, Michael Fassbender o Tilda Swinton, Mark Ruffalo o Penélope Cruz, encara no ho han fet. Pot ser, per tant, una edició amb absències reivindicatives, però amb grans títols en la programació, i aquesta és l'aposta, ara per ara, de l'organització. Entre els destacats hi ha Maestro, de Bradley Cooper, el thriller The Killer, de David Fincher, i el migmetratge The Wonderful Story of Henry Sugar, en què Wes Anderson adapta una col·lecció de les històries de Roald Dahl. També es podrà veure Ferrari, de Michael Mann, amb Adam Driver i Penélope Cruz, i Poor Things, de Yorgos Lanthimos, amb Emma Stone i Mark Ruffalo de protagonistes. Tres noms controvertits, com són els de Woody Allen, Roman Polanski i Luc Besson, presentaran, a més, els seus nous treballs. La Mostra de Venècia comptarà amb un 30% de pel·lícules dirigides per dones, entre elles el film Priscilla, de Sofia Coppola. I pel que fa a la representació catalana, destaca l'esperada La Societat de la Nieve, de J.A. Bayona, que tindrà la seva estrena mundial el 9 de setembre, l'últim dia del festival. També la pel·lícula Sobretodo de Noche, amb participació de TV3 i el guió d'Isa Campos i la producció d'Isaki La Cuesta, i Jordi Mollà, que participa en dues d'estrenes d'aquesta edició, com són Pet Shop Days i Agrodrift. Sergi Pàmies recupera el plaer de l'escriptura en el seu nou i esperat llibre A les dues seran les tres. L'escriptor i periodista juga amb el pas del temps, barreja autobiografia i ficció i mostra com mai les seves eines narratives en aquest petit recull de contes que publica demà l'editorial Quaderns Crema. La Montse Mas ja ha llegit el llibre i ha parlat amb l'autor.
Sergi Pàmies torna a barrejar memòria i fantasia, ironia i tendresa en aquest nou treball en què admet s'ho ha passat molt bé. I és que, a diferència dels seus últims llibres, en què pesa molt la pèrdua dels pares, la decepció de l'amor o la inquietud pels fills, aquí les històries són menys transcendentals i això, diu, li ha permès experimentar més en com s'expliquen.
Jo diria que en els anys en què he escrit Les dues seran les tres, no tenia cap tema superior. I llavors, al no haver-hi una presència emocional molt gran, he pogut recuperar alguns plaers de l'escriptura, que és provar coses, dir ara vaig a fer-me això, sorprendre'm a mi mateix. Aquí ha sigut un festival. M'ho he passat molt bé.
Una de les obsessions del llibre és el pas del temps, que surten gairebé tots els contes, i també la presència d'un jo literari que Pàmies fa entrar i sortir d'escena sempre que li convé.
Puc no ser jo sempre que vulgui. Tinc un interruptor. Ara sí, ara no, i jo decideixo quan sóc jo o quan sóc. La convenció pel lector és que hi ha una gran proximitat entre l'autor i el narrador.
Breu però dens, A les dues seran les tres representa la tornada de Pàmies al conte després de 5 anys, quan va publicar L'art de portar gabardina. L'escriptor, doncs, es manté fidel al gènere, però no descarta escriure aviat una novel·la, un projecte que fa anys que té aparcat. Si fos així, també seria una gran notícia.
L'editorial Coma Negra publica Ombres de colors, un còmic per conscienciar sobre la necessitat d'un pla de xoc per lluitar contra l'abandonament escolar prematur a casa nostra, Catalunya. L'autor és l'il·lustrador Oriol Malet. Marc Dalmau, bona nit.
Bona nit. Malet vol que sigui una crítica al sistema educatiu, però també una crítica social, cultural i política, perquè s'apliqui un pla de xoc per combatre aquesta realitat. I és que Catalunya, amb un 17% d'abandonament escolar, és capdavantera tant a escala espanyola com europea. L'il·lustrador diu que la història neix a partir de vivències personals, però que evoluciona amb les veus d'altres joves que han viscut el mateix.
Hi ha una primera part que explica aquesta problemàtica i que la gran metàfora són unes ombres que persegueixen el nostre protagonista, però aleshores a la meitat del còmic hi ha un punt d'inflexió en la que entren els colors i aleshores en un moment donat és necessari que ell desenvolupi aquesta capacitat seva per sortir endavant. No només ell sol, sinó ajudar els seus companys.
El cantant Triquell ha estat qui n'ha fet el pròleg i destaca la perspectiva optimista d'Ombres de colors, que és una col·laboració entre l'editorial Coma Negra i la Fundació Jaume Bofill.
Ara fem uns instants de publicitat i de seguida tornem amb la música.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera. Postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El peluix del Mic et vol abraçar. I també jugar amb tu. Amb el joc del mirall. I el puzzle progressiu. Troba'ls tots a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Hola.
Hola, Catalunya Ràdio.
Hola.
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 Hola. Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Catalunya Ràdio diu hola a la nova temporada.
El divendres 1 de setembre a les 11 del matí us convidem a la presentació de la nova temporada en directe des del cinema Fenòmena de Barcelona.
Descobrirem les sorpreses de la programació amb els seus protagonistes.
Les actuacions musicals d'en Mishiba, Albert Pla, Maria del Mar Bonet, Borja Penalba, la banda del Col·lapse i tot presentat per Ricard Ostrell.
Hola!
No us quedeu sense lloc. Reserveu la vostra entrada al web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. Catradio.cat.
Divendres 1 de setembre, d'11 del matí a la 1 del migdia, en directe des del cinema Fenòmena de Barcelona.
Hola, Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Arrenquem força avui amb Rammstein.
Sí, amb Keine Lust, que si el meu alemany rovellat no m'enganya vol dir cap diversió, perquè la fiscalia ha abandonat la investigació contra el cantant Till Lindemann per falta de proves. Diu que no ha trobat cap prova que Lindemann hagi fet cap acte sexual amb dones en contra de la seva voluntat, ni que els hagi administrat substàncies que incapacitessin la seva voluntat, ni que hagi exercit un abús de poder cap a les seves parelles sexuals. Tot això arrenca d'una denúncia que van fer a Lituània, que la policia local ja va arxivar en el seu moment. I arran d'aquesta denúncia, altres noies el van acusar d'abusos a través de la premsa, però aquests testimonis no han volgut testificar davant de la fiscalia.
Des de Berlín, Marc, ens arriba música que celebra la vida.
I que és meravellosa. La DJ i productora peruana resident a Berlín, Sofia Cortesis, acaba de publicar una petita joia d'orfebreria electrònica amb una història bonica al darrere. Es titula Baikoshi i està dedicada al neurocirurgià que va operar la seva mare amb èxit. La cançó forma part del seu disc Madres, precisament, i Cortesis considera que Baikoshi va salvar la vida de la seva mare, però també la seva, perquè li va tornar l'alegria de viure. I, de fet, la cançó és plena de detallets luminosos que fan somriure. Sometimes I wonder if I should be medicated.
I encara parlant d'aquestes intervencions quirúrgiques i de somriure, Florence Wells revela que s'ha sotmès ara a una operació d'urgència que li ha salvat la vida.
La líder de Florence and the Machine ha explicat a les xarxes que ha hagut de suspendre dos concerts a causa d'una operació sobre la qual diu que encara no té forces per parlar-ne. Sí que ha puntualitzat que els seus peus estan bé, i això ho ha dit perquè l'any passat se'n va trencar un que la va obligar a posposar la gira. I ha afegit que podrà fer els dos últims concerts del tour a Lisboa i a Màlaga i que desitjaria que les cançons de Dance Fever no fossin tan profundes. Profètiques. El disc reflexiona, entre altres qüestions, sobre la maternitat i la música.
Els últims minuts d'aquest informatiu són pel temps que ens porta en Tomàs Molina.
Les properes hores la inestabilitat va en augment i els ruixats reapareixeran, en aquest cas, de matinada a la costa central, en algun punt també del litoral gironí o fins i tot en alguna àrea de la costa daurada. Seran tempestes que poden ser locals però poden descarregar amb moderada forta intensitat. I això es donarà també al llarg del matí d'aquest dimecres. Un dimecres que serà variable, amb més sol a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central, amb aquests intervals en núvols més abundants a la façana litoral. I a la tarda de dimecres els ruixats podrien guanyar terreny també cap a zones de l'Alt Pirineu. Les temperatures amb tendència a la baixa en alguns casos, sobretot allà on els núvols siguin més compactes, es mantindran sense canvis allà on el dia sigui més assolellat. I la tramuntana persistirà al llarg del dia, tot i que al vespre anirà perdent intensitat, el mestral bufarà encara al matí, però a partir de migdia anirà en calmant. De cara a dijous, el temps continuarà a marcar per una certa inestabilitat a les comarques del nord i del nord-est, en àrees del Pirineu i les comarques gironines, però farà més sol a les comarques de Ponent i també cap a la Catalunya central i les Terres de l'Ebre, amb temperatures amb tendència a pujar una miqueta. I a final de setmana, alerta, perquè la cosa es pot complicar. I es forma una borrasca a l'oest de la península Ibèrica, que creuarà i passarà sobre el Principat al llarg del cap de setmana. Això farà que divendres els ruixats guanyin terreny i que dissabte i diumenge haurem de veure com es distribuiran les precipitacions, però molt probablement serà un cap de setmana marcat per les tempestes i per les tempestes que poden ser fortes.
Doncs fins aquí aquest Catalunya Vespre que han fet possible Ricard García, la producció, Luis Ángel Alonso, el control tècnic, i Júlia, aparició al control central. Us ha parlat Sara Riera, en nom de tota la redacció d'informatius d'aquesta casa de Catalunya Ràdio. Que acabeu de passar ara un bon dimarts.